El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.
Som boletaires, som cistellaires, la nostra vida és el rovelló.
La sequera d'aquest punt de partida de la tardor pot tenir conseqüències pel que fa a la producció de bolets d'aquesta temporada. Les previsions apunten cap a un any complicat per l'estat dels boscos, però avui al Cafè de la Ràdio volem conèixer en detall la visió dels experts i sobretot saber com es presenta la temporada dels boscos més pròxims a Sabadell. En parlem amb la micòloga de la Societat Catalana de Micologia, la Laia Ribas. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com es preveu, doncs, que sigui aquesta temporada de bolets a Catalunya?
L'hem d'anar seguint una miqueta dia a dia, com aquell qui diu, perquè depenem totalment de les condicions meteorològiques. L'entrada no ha estat malament, hi ha unes comarques en les quals s'han recollit molts de bolets. Ara ha fet més vent, està més localitzada la cosa a nivell de trobar bolets, però el que portem fins ara no ha estat una mala temporada.
Com sempre, les zones aquestes on dius s'han anat podent trobar bolets són les clàssiques o hi ha algunes zones que no siguin les clàssiques on també s'està donant unes bones condicions?
Bàsicament, parlem, a veure, ara on hi ha hagut la temporada bona, diguéssim que ara ja està de baixada, seria més la zona, tota la zona del Pirineu, que és on comença sempre abans, amb la qual cosa després, diguéssim, que anem baixant una mica de cota, perquè evidentment el fred arriba abans a comarques del Pirineu i després doncs a terra baixa, diguem, doncs triga una mica més.
Perquè què és exactament el que li agrada al bolet? És a dir, com se sent còmode el bolet per néixer i créixer?
El que necessita bàsicament és humitat, disponibilitat d'aigua en el sol. No li agrada gens el vent. Evidentment, si baixen molt les temperatures o si pugen molt, això tampoc no li agrada, però el que menys li agrada de tot és la sequedat, és que no hi hagi aigua.
Mm-hmm. Per tant, diguéssim, a priori no ha estat una tardor, un inici de tardor gaire, gaire moll, no? Que aquí la zona del Vallès, per exemple, gaire
A la zona del Vallès no, però, per exemple, a zones del Pirineu hi han hagut comarques, Ripollès, Garrotxa, que ha plogut moltíssim. Mm-hmm.
Per tant, sí que han fet bona feina en aquest sentit de cara als bolets.
Perquè,
perquè a casa nostra tinguéssim una bona temporada boletaire, ens caldria, a casa nostra em refereixo a la zona de Sabadell, ens caldria que plogués més, però entenc que ha de ser una pluja continguda, grans aiguats li agraden al bolet, entenc que no, no?
No li agrada. A cap, diguéssim, organisme de la natura, jo penso que li agraden els grans aiguats ni tan sols a nosaltres. El que sobretot necessitem és mantenir les condicions d'humitat. Aquest és el paràmetre bàsic que ens cal, mantenir les condicions d'humitat. Sí.
Ahir llegia informació sobre la incidència que pot tenir el canvi climàtic en els bolets. Això ho esteu estudiant, els micòlegs? Us esteu fixant en si els bolets són o no indicadors de què està passant a nivell climàtic a casa nostra?
Clar, s'estan fent molts estudis perquè els bolets, al cap i a la fi, doncs, l'hàbitat predilecte doncs, són els boscos d'alzines, de pinedes, amb la qual cosa, doncs, en tant que això implicarà un augment de temperatura, podria ser doncs, que hi hagin espècies que són més termòfiles, és a dir, que els agradin més les temperatures altes que podrien, diguéssim, extendre's una mica, o d'altres doncs, que els agradin més les temperatures més baixes que podrien entrar en retrocés. Sí, hi ha estudis, però és realment difícil de veure perquè el problema dels fongs o dels bolets és que el fong està sota terra i els bolets surten quan les condicions doncs, són òptimes per poder-se reproduir, o sigui, poder generar les espores. O sigui que no, és més difícil de veure doncs, si la presència o no presència d'un fong, perquè teòricament el fong sempre hi és. És com si tinguéssim un pomer enterrat sota terra que no veiem res en un moment donat, surten les pomes quan les condicions són apropiades i pot ser que durant uns anys no surti i que en canvi doncs, l'any que fa 5 doncs, torni a sortir el bolet, o que no el veiem. Mm-hmm. I que al cap de 5 anys no sé que el veiem, però sí que es poden donar situacions així i això complica una miqueta a la cosa.
Clar, l'anàlisi, no? Perquè, clar, és difícil anar a buscar si el fong és clar. Viu o no és viu, no? Per aquells que som una mica poc experts en bolets, a priori, un increment de les temperatures, a quins bolets ajudaria i en quins aniria en contra?
Home, hi ha una espècie termòfila a casa nostra que li agrada, que es troba còmode amb temperatures una miqueta altes, que seria l'ou de reig, bàsicament. Amb la qual cosa aquesta podria ser una espècie que es vegés afectada, però tot això es teoritza molt. També he de fer un apunt de que de fet sí que hi ha un mètode per saber quins fongs tenim sota terra, que és fent tècniques moleculars del terra, i aleshores es poden determinar doncs, quantes espècies de miceli s'han trobat, i generalment se'n troben un fotiment, moltíssimes espècies.
La tens, per dir-ho així, no?
Sí. O sigui que hi ha molta feina a fer, molta feina de laboratori per poder-ho saber, però tot el tema del canvi climàtic ja és difícil a nivell de plantes o de boscos, doncs clar, quan entrem amb els fongs encara es complicaria més.
Per tant, feina a fer també per a aquesta anàlisi, tot i que esperem que no ens haguem de trobar amb circumstàncies complicades respecte als bolets. En general, la zona on nosaltres estem, la zona de Sabadell, l'entorn del Vallès Occidental, quin tipus de bolets es fan més habitualment i com valoraríem aquesta zona, diguéssim, per la qualitat dels bolets que hi tenim?
A veure, a les zones del Vallès, bàsicament el que trobem és alzinar i espineda. Amb la qual cosa, doncs, també tenim zones amb rieres i que també doncs, poden tenir doncs, els típics boscos de ribera. O sigui, que tenim un ventall bastant ampli a nivell d'espècies de bolets que podem trobar. És a dir, a més, també tenim alguna zona una mica més calcària, una zona doncs, que no és tan calcària, que és una mica més silícica. I podem trobar una mica doncs, de tot. Podem trobar ceps, podem trobar rovellons, podem trobar trompetes, podem trobar camagrocs. Jo crec que tots els principals bolets de casa nostra, diguem, els podem trobar a la zona del Vallès. És veritat que no amb les quantitats, com si anem amb una pineda de pirrots, que aquí... que seria, diguéssim, un bosc de molta producció de bolets, no podem trobar, evidentment, ni abatosa ni fageda, perquè no en tenim, no en tinc constància que en tinguem, però sí que doncs, bueno, podem trobar les principals espècies associades amb pineda o amb alzina.
I per anar a buscar bolets, què ens recomanaries? És a dir, si no hi hem anat mai, quina mena de formació, de training podem fer abans d'anar a buscar bolets?
Home, primer de tot el que hem de fer és les condicions de seguretat. És a dir, hem de entendre doncs, que l'anar a bolet és una activitat de muntanya, que ens podem perdre, que podem tenir fred, que podem tenir set, amb la qual cosa anem ben preparats, ben calçats, ben vestits, que mirem el temps, si hi ha alguna situació d'avís. Això com a primer punt. Després, doncs, si anem a passejar pel bosc i mirem de trobar algun bolet, doncs hem de portar un cistell. Un cistell és bàsicament perquè si els posem en una bossa, el que passa és que s'accelera molt el procés de descomposició, els bolets reben cops i al final, quan tornem a casa, el que tenim és un puré de bolets. I hi ha un malbaratament dels recursos i això doncs, no es tracta d'això. Un gabinet també és una eina útil perquè ens pot ajudar a descalçar-lo en el cas de que vulguem collir algun rovelló que el tenim perfectament identificat, doncs el podem tallar. I una guia de bolets doncs, sempre és també aconsellable. De tota manera, hem de ser molt conscients de que hem de saber els bolets doncs, que collim, els bolets que collim tradicionalment, i si hi ha alguna espècie que trobem i que ens fa gràcia doncs, de saber el que és o d'estudiar-lo una miqueta més, la posem en una banda del cistell a part i després doncs, la podem treballar. Però una preparació així a priori a part de calcular una ruta o de mirar si anem amb una pineda o amb un alzinar i poder-nos repassar una miqueta els boscos que surten més amb una pineda o amb un alzinar, doncs no se m'acut res.
Deies el ganivet. He estat llegint informació i hi ha aquest debat de si s'han de tallar, si s'han de com s'ha de fer. Com s'ha de fer? O sigui, quan trobem un bolet, què hem de fer amb el bolet?
Sí. Primer de tot, si és un bolet per identificar, perquè realment no sabem del bolet que es tracta, sempre l'hem de descalçar. L'hem d'arrencar el bolet perquè a vegades hi ha parts soterrades en el terra que si el tallem doncs ens poden passar desapercebudes i ens poden induir a confusions o que poden ser fins i tot perilloses amb la qual cosa. El bolet sempre l'hem d'arrencar si no estem segurs de l'espècie. Totalment segurs. Si és, per exemple, un rovelló que tota la vida doncs, els hem tallat, doncs el podem continuar tallant, perquè el rovelló és una espècie que genera poques confusions. I, a més, és un bolet que s'escau molt de tallar-lo. De fet, jo crec que és l'únic bolet que s'escau de tallar-lo, perquè el cep, evidentment, si el collim, si el talléssim, doncs es quedaria una part del peu a dintre, que és una part comestible interessant. Amb la qual cosa, quan cal amb un bolet el descalcem o quan cal amb un bolet el podem tallar, que bàsicament seria el rovelló. Cadascú té la seva manera, però em recordo, sempre, que no tinguem clara l'espècie o que tinguem el més mínim dubte, sempre l'hem de descalçar, sempre l'hem d'arrencar.
Uh-huh. Per tant, això ja ho sabem, de com hem d'agafar els bolets. Uh-huh. Llavors, on és més habitual que els trobem? Sota els arbres, en zones més amples, on els hem de buscar?
Cada bolet té el seu hàbitat, anem a dir. És a dir, hi ha bolets que creixen sobre fusta perquè són descomponedors, amb la qual cosa els trobarem segurament doncs, sobre un tronc. Per exemple, si trobem una gírgola, doncs les gírgoles creixen a sobre de la fusta. Els rovellons els trobem en una pineda, en el bosc, dintre del bosc generalment. A vegades si hi ha una clariana però hi ha un pi al costat, doncs també podem trobar algun rovelló. Els camassecs o les carreretes doncs, les trobem en zones de prats, de prats d'herba. O sigui que en principi cada bolet tindria el seu lloc i de fet quan anem a buscar bolets hem d'anar superatents perquè a vegades doncs, si volem doncs, deixar-nos endur per la curiositat doncs, també podem trobar bolets o molt petits o molt grans o bolets que creixen doncs això, a dalt de tot d'un tronc o a la part d'una soca o descomposant o a sobre d'una pinya. O a sobre d'una gla, específicament a sobre d'una gla, amb la qual cosa sempre hem d'anar amb els ulls molt oberts perquè podem trobar bolets interessants per tot arreu. Comestibles potser no, però interessants sí.
Interessants sí, Separem una cosa de l'altra, no?
Sí.
Per tant, tinguem-ho en compte també a l'hora d'anar a buscar bolets. Laia Ribas, micòloga de la Societat Catalana de Micologia, moltes gràcies per haver-nos atès avui i haver-nos explicat una mica com ens hem de preparar per aquesta temporada de bolets.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
Adéu.
I no deixem de parlar de bolets, en concret dels bolets de la comarca. Ho fem de la mà del llibre Bolets del Vallès que ha escrit l'Albert Marín Pérez i que ha editat la llar del llibre. Una obra que es presentarà a la llibreria del carrer Sant Antoni el pròxim divendres 29 de setembre a les 7 de la tarda. Albert Marín, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Expliqui'ns una mica, d'on li surt aquesta passió pels bolets i per decidir-se a escriure un llibre de bolets?
Bueno, la passió de bolets ve de molt petit. Com la majoria de boletaires, vam mamar els bolets de petit amb els pares o amb els avis, anant cada dia pels boscos d'aquí al voltant, que llavors eren sobretot a Balardo, i també a Can Deu, sobretot, i els postos tindran amb més freqüència. Llavors, aquí vaig agafar l'afició, aquí anar continuant ja de més gran, i el fet d'escriure un llibre pues, era típic aquestes coses de que surts els diumenges amb la colla d'amics, que la colla d'amics et diuen i aquest bolet quin és, i aquest quin és quin altre, i tot plegat. I això es va repetint un any i un altre any amb molta freqüència, fins que al final decideixes dir, mira, li faràs una mica de resum de quatre pàgines que entenguin el més imprescindible i així ja no t'emprenyaran tant, entre cometes, no? La veritat és que aquestes quatre pàgines era difícil de fer-ho, de sintetitzar en quatre pàgines gaires coses i vas omplint de mica en mica, cada vegada fas una mica més, cada vegada fas una mica més. Diu, bueno, aquests quatre tens, per fer aquests quatre tens que dir els que s'hi assemblen i els que no s'hi assemblen, llavors ja no són quatre, que ja no són vuit, i van vas augmentant, i cada vegada se va fent més gran. Al final acaba fent un llibre. Jo fa un any i mig vaig fer un llibret, sobretot per regalar amb els meus companys, amb els amics i amb la família, per això, precisament, perquè sapiguessin com menys com anar pel bosc una mica així. Aquest llibre, bueno, va tenir cert èxit entre, com menys, entre els que els hi vaig donar. El van veure també a la vegada del llibre, el Carles Fàbregas li va interessar, i a partir de llavors pues, va dir de fer-ne un més en sèrio, més ampli, més gruixut i més detallat. I és el que hem fet ara, durant aquest any últim, i és el que posem la presentem el divendres que ve.
Això ens hem d'imaginar com una guia de bolets, és a dir, ens serveix en això que deia ara vostè, no? De dir, vaig pel bosc i ara no sé quin bolet és, no ho tinc clar, vaig a consultar la guia, és com per dur-la al damunt, com ho han previst?
Bueno, la idea és, fonamentalment, és dir, el més bàsic per tu entrar-te en un bolet, de quin grup perteneix. Llavors, una vegada saps els grups que això és relativament senzill, molt fàcil, hi ha una guia per anar fent una mica descartant quin bolet és fins que trobes el que al final acaba sent. Això és... En medicina és un sistema que es fa servir bastant. Diu, bueno, doncs, aquest malalt té aquestes coses, si té aquest símptoma doncs, pot ser això, si no serà això, si no és això, doncs serà això. I acaba fent aquesta mica, un algoritme, que el que se'n diu, que acabes portant el bolet que més o menys és. No sempre, quan s'assegurarà amb tota la seguretat quin és, però sí que t'hi pots acostar-t'hi bastant.
Deia medicina perquè vostè és metge, no? Entenc que ara jubilat, però vaja, entenc perquè la gent entengui una mica aquesta part que ens deia ara, no?
És de formació professional, això.
Llavors hi podem veure fotografies, per tant.
Això mateix. Sí, home, clar, un llibre de bolets sense fotografies és pràcticament... vas perdut, no? Les fotografies, de tota manera, serveixen relativament. Tu has de saber el que busques. Si no saps el que busques, no trobaràs el bolet. Si tu no coneixes quin bolet és, ja pots anar pel bosc, que no sabràs. Si no saps quin és, que existeix i que mereix aquest bolet, mai arribaràs a trobar-lo. Necessites saber com menja això, no? La fotografia t'ajuda això. T'ajuda això i encassinyar-lo una mica i una vegada tu el tens col·locat, doncs acabar de poder-te acabar de decidir per una o per una altra.
I en aquest sentit, quan diu bolets del Vallès, vol dir que els bolets del Vallès tenen una idiosincràsia pròpia? És perquè són els que vostè coneix? Una mica com ho hem fet, això?
Sí, jo diria que és perquè són els que jo conec. No tenen una idiosincràsia pròpia, a part de que són molt bons, i això ho diu tothom, no? Com els bolets del Vallès no hi ha res pel seu gust, pel seu tacte. Quan tu compres bolets a plaça o compres bolets en un altre lloc, al mercat, que generalment venen de fora, que han passat per càmeres i que són de llocs que a vegades tenen terra, a vegades estan molt igualits, han perdut molta qualitat. Els bolets del Vallès són recent collits, són el millor que hi ha, no hi ha cap altra cosa, tot el rovelló, a la brasa i tot plegat, és el millor que hi ha. I llavors, pues, jo, per una part, els bolets del Vallès tenen aquesta idiosincràsia i l'altra, pues, puc dir-te quins són els que amb més freqüència es troben per aquí. Hi ha bolets que troben per la resta d'Espanya, com les cites de Cardo, per exemple, que aquí no n'hi ha, i en canvi aquí se'n troben altres que altres puestos no hi ha.
Per quins trobem per aquí al Vallès que no trobaríem en altres llocs?
Bueno, trobar-ne que aquí trobem aquí no trobem altres llocs, jo diria que pocs, per no dir cap. Sempre tots trobem un puesto altre, no? Aquí trobem les espècies més freqüents, els rovellons, evidentment, les coalbres, els pebrassos, els pinatells, pocs ceps, perquè aquí en trobem molt pocs, les cames de perdiu, les trompetes de la mort... Bolets d'aquest tipus són els que trobem aquí amb més freqüència.
Aquest tipus de bolets són, per tant, els que trobem aquí. Parlàvem fa una estona amb una micòloga que ens deia que, en general, a la zona del Vallès, com que hi ha varietat de bosc, hi ha varietat de bolet, no? També, que al final el bolet és conseqüència del bosc en el que s'envolta, no? Per tant, sí que tenim una mica de tot.
Sí, sí, hi ha de tot, pràcticament. A part de bolets molt específics, per exemple, els ceps, aquí al Vallès no en trobarem, perquè tots es troben per alçada. Els bolets... no sé, alguns tipus de llenegues, sobretot aquestes llenegues d'hivern, aquí en trobem poques, no? En el llibre citen, perquè el llibre has de citar els que hi ha aquí, però com que has de comparar-los amb altres d'un altre lloc, pues, veus obligat a citar-ne alguns que encara que no trobis aquí, sí que els veus així a freqüència. I altres parts, algun encara que no els vegis per aquí, pues, tens que saber, si fas una guia de bolets, no pots deixar de posar el cep, per exemple, no? Perquè és un bolet més clàssic dels que hi ha, en canvi aquí n'hi ha pocs.
També ens explica el secret més ben guardat, que és on trobar-los, perquè això és un tema, no?, de on trobem els bolets, una cosa és, saber-los trobar ja és un què, però saber on els hem d'anar a buscar també és l'altre què. Amb això s'hi ha posat o no s'hi ha posat?
Aviam, no exactament amb això, perquè, home, si tu preguntes a qualsevol boletaire d'aquí a Sabadell on va buscar bolets, si pot, se'n va lluny, perquè n'hi ha més. Al voltant de Berga i aquests llocs és el típic, la gent se'n va al fi de setmana que s'omplen tots els camins de boletaires. Per aquí als voltants han quedat pocs boscos. Dels que jo he trobat més bolets, dos s'han desaparegut pràcticament, o tres quasi. Abelardo, que estava allà dalt, des d'ara els Mossos d'Esquadra, aquell bosc que havien trobat quantitats amb el meu pare, a Can Casablanques, que és l'entrada de Sant Quirze, que també pràcticament ha desaparegut, i un altre que ha anat molt a menys, el de Can Déu, després d'aquelles ventades que van haver, la cosa ha quedat molt reduïda en quant a bosc i en quant a troballes de micòfiles. Llavors, els bolets de per aquí Sabadell, o per aquí al voltant de Sabadell, has d'anar a buscar alguns, sobretot al bosc de Togores, que encara n'hi ha bastants, segons a quina zona. Hi ha tres, al bosc de Togores hi ha tres zones ben delimitades, al voltant de l'Ermita, per un cantó, que es troba un tipus de bolets. Llavors, cap a la zona de Can Casamada, i sobre de Can Casamada, o bé, més cap aquí, a la sobre de la Clota. Són trobes que aquí en vas trobar amb certa freqüència. També se'n troben al golf, aquí entre Sabadell i Terrassa, encara se'n van trobant amb certa freqüència també diferents tipus de bolets. I no queden gaires boscos més, perquè no pensis, ja quasi se te'n van les idees. Has d'anar ja una mica més lluny, has d'anar als voltants de Castellà, cap al voltant de Mat de Pere, cap a vora el parc de Montseny, aquests postos de cap aquí o cap a Caldes, o zona del Farell, vull dir, postos d'aquest tipus, més o menys.
Doncs Albert Marín, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell, haver-nos presentat aquest Bolets del Vallès. Recordem, divendres a les 7 de la tarda, divendres 29 de setembre a les 7 de la tarda es presentarà la llar del llibre, que vagi molt bé, i a seguir fent llibres de bolets.
D'acord, moltes gràcies.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sants.